D'aquí un minut i mig arribarem a un quart de sis de la tarda. Això és el Tot Gira de Catalunya Ràdio. Ja podem connectar amb Xerès amb el nostre enviat especial. Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda.
Amb ell volem analitzar com ha anat aquest gran premi, com han anat les coses. Podem començar repassant la categoria del MotoGP.
Doncs home, nova victòria de Valentino Rossi, que trenca una ratxa de 5 curses sense aconseguir victòria. Avui ha superat Dani Rosa i Colin Edwards en el podi i ha estat una victòria claríssima, la de Valentino Rossi, que sortia al costat de Pedrosa. Pedrosa no ha pogut mantenir el lideratge tot just que mitja volta, i des del primer pas per meta fins al final Rossi ha estat l'home que ha anat sempre endavant. La segona posició sí que ha estat, lògicament, també cosa de Dani Pedrosa, i la tercera, des d'aquesta primera volta, també cosa de Colin Edwards, pel que eren tot just les tres posicions, ha quedat bastant clar. I també ha quedat bastant clar durant la cursa que d'alguna manera es podia produir, doncs, el que passava a la volta 1, es podia repetir 27 voltes, com així ha estat. Mm-hmm. En el cas de Pedrosa, doncs, amb un petit desavantatge que ha començat a ser de 4 dècimes de mig segon i que ha arribat a un segon i que, home, finalment ha estat, doncs, d'un segon dues dècimes, ha arribat a ser fins i tot de 3, però les últimes voltes, lògicament, doncs ja Valentino ja anava controlant una miqueta. També Pedrosa havia de controlar pel darrere, que tenia Colin Edwards, i a banda del que ha estat aquest podi amb aquesta setena victòria de Valentino Rossi a Jerez, doncs tenim quart Toni Elias, molt bon resultat pel de Manresa, cinquè Stoner, sisè Carles Checa, que havia estat el millor al rodatge en els entrenaments, finalment s'ha hagut de, doncs, contentar amb aquesta posició. Es queixava de la temperatura, avui 31 graus a la pista, que és precisament el que sembla que al capdavall ha afectat positivament Valentino Rossi. El campió del món ha estat Nicky Hayden, que ha acabat setè.
I per cert, Damià, el que s'ha vist avui a Xerès pot ser una repetició que es pot veure al llarg de tota la temporada? Pedrosa-Rossi, Rossi-Pedrosa lluitant per la victòria?
Aviam, jo crec que això és el que veurem. Bàsicament, recordeu que Pedrosa sempre ens ha estat insistint les últimes setmanes que no només ell i Valentino Rossi han de ser els homes que puguin lluitar per la victòria, que també hem de tenir en compte, doncs, un home com Casey Stoner, per exemple, o vés a saber si no podem tenir en compte Toni Elias. Què va passar al Qatar? Doncs que va guanyar Stoner amb aquella moto que corria tant. Ara, per exemple, vindrà a Turquia d'aquí a unes setmanes, que hi ha una recta llarguíssima, vindrà la Xina, que té dues rectes llarguíssimes. Veurem què passa. Segurament Rossi i Pedrosa seran el primer i segon, segon, primer. Esperem que Pedrosa pugui ser prou regular per mantenir-se en el podi. De moment, després del que ha passat avui, Valentino Rossi és el nou líder, té 45 punts, i Pedrosa i Stoner estan en la segona posició, empatats a 36.
Doncs el Tot Gira és el que t'anava a dir, i ara podem sentir les impressions del pilot català de Castellà del Vallès.
L'entrevista del Mundial amb Repsol IPF.
Bueno, jo estic content perquè hem fet una bona cursa, hem mantingut un ritme bastant alt, al final no, però bueno, sens dubte que bueno, m'hagués agradat guanyar per al públic, que esperaven també potser que ho fes, i em sap greu per ells, però bueno, crec que el resultat és bo, estar a les dues primeres curses al pòdium és important, i bueno, hem fet un pas endavant, jo crec, de Qatar aquí, hem perdut menys diferència, esperem poder continuar millorant.
Dani, era pràcticament impossible, no?, mirar de seguir Rossi.
Bueno, la veritat és que mica en mica m'anava marxant i he intentat concentrar-me al màxim per no cometre errades.
Què és el que tenies previst que avui ha fallat?
No t'ho podré dir exactament, però bueno, a meitat de cursa hem perdut una mica el ritme, hem baixat a 42... i hauríem d'haver mantingut els 41.
Escolta'm una cosa, jo tinc la sensació que de vegades et costava ficar la moto als revolts, que intentaves fins i tot despenjar-te més del compte.
Bueno, he perdut una mica de tracció i la veritat és que sí, necessitava buscar-la, no? Però bueno, ha sigut suficient per acabar segon, però insuficient per acabar primer.
Dos curses, dos podis. Evidentment guanyar estaria millor, però el balanç de moment suposo que és força positiu.
Crec que sí.
Parlaves de tracció a Qatar. Continues tenint aquest problema a la moto ara mateix?
Una mica, però com he dit, al Qatar ens van treure 8 segons i aquí ha sigut al redor de 8 o 9 i aquí al voltant de 2. Per tant, hem fet un pas endavant.
En algun moment has patit per mantenir la posició amb Edwards darrere?
Bueno, intentava que no m'atrapés, però clar, ell també intentava que no l'atrapessin amb ell, per tant, era una persecució contínua i Rossi també intentava que jo no l'atrapés. Ha sigut una cursa una mica estirada, però sens dubte molt, molt apretada.
Amb algun ensurt, no? Trepitjant una miqueta de terra, en algun revolt...
Sí, una vegada. Estava mirant massa lluny i bueno, no estava mirant exactament per on estava passant, perquè ja estava mirant a l'altra curva, no?
Encara que no sàpigues qui és en Dani Pedrosa, ni t'emocionis amb una passada. Encara que no sàpigues què és realment anar a rebuf, ni el Gran Premi del Japó t'amoïni gens. Encara que pensis que parar els boxes et fa perdre temps, tu també formes part del nostre equip. Perquè Repsol, tot el que aprenem en l'alta competició ens serveix per millorar els nostres productes i després tu te'n beneficies.
Doncs hem escoltat les impressions del Dani Pedrosa. Ara tornem a parlar de motos, però des d'un altre àmbit, i és que volem saber què impulsa algunes marques a lligar-se a la imatge de certs esportistes, com és el cas, per exemple, del mateix Dani Pedrosa. És interessant també saber que si bé hi ha motivacions comuns a tots els patrocinadors, en el fons cadascú busca explotar aspectes diferents del personatge. El Damià Aguilar ens ha enviat aquest reportatge des de Xerès mateix.
El món de l'esport és un dels millors aparadors comercials que hi ha. Els esportistes són estrelles als seus àmbits i fora d'ells. Són individus mediàtics, dones i homes anunci. Dani Pedrosa, un dels millors pilots del món, no se n'escapa, perquè no se'n vol escapar, perquè li pot representar ingressar més que fins i tot amb el seu contracte professional amb l'equip oficial Honda de MotoGP. Els colors que llueix Pedrosa són d'una banda obligats per les exigències contractuals amb el seu equip, és a dir, la marca de motocicletes Honda, la petroliera Repsol, la marca de roba italiana Gas i el fabricant de pneumàtics Michelin. També compta amb el que s'anomena patrocinadors tècnics, Arai al casc i Alpine Stars a la roba de feina, que també contribueixen a omplir el seu compte corrent. Però després, aprofitant els forats a la granota, Pedrosa es deixa pintar logotips d'empreses que volen usar el seu cos com a rètol publicitari i que anomenem patrocinadors personals, vaja, que negocien directament amb el seu mànager. I que són set: la caixa, Repsol, la beguda Red Bull, les ulleres Arnet, els rellotges Mondia, la roba de Precisport i les assegurances de Caispa. Des del punt de vista del màrqueting, la tria d'un esportista per relacionar-lo amb un producte o servei té a veure amb la coincidència de valors. Els valors de l'empresa s'ajusten als valors d'aquell esportista. És el que passa amb Pedrosa i les seves ulleres de sol Arnet. Nàdia Barragán és la responsable de màrqueting d'aquesta marca a l'estat espanyol.
Nosaltres som una marca que sempre hem defensat el món de l'esport, que sempre hem volgut transmetre una imatge de marca irreverent, transgressora, extrema, i bueno, el Dani, pues, lògicament, és una persona que està participant en un esport molt extrem, arriscat, i que bueno, pues, transmet tots aquests valors de la marca, sens dubte.
Barragán diu que Pedrosa clarament els ajuda a vendre més ulleres, que ja fa algunes temporades que el pilot les llueix explícitament com a digne successor de Valentino Rossi en l'àmbit no només espanyol, sinó internacional. Com també fa temps que hi ha lligam amb Precisport, aquesta empresa catalana que té els drets del marxandatge de força pilots també de Valentino Rossi, té un objectiu molt clar, que és vendre samarretes i gorres. La Sílvia Torregrossa és la directora d'esdeveniments de Precisport.
Nosaltres vam experimentar un increment de vendes molt important l'any passat amb el canvi de cilindrada del pilot, quan va passar de 2,5 a MotoGP, i com que la primera carrera que a Europa va ser a Jerez i és un circuit a casa, pues es va vendre molt més que als 3 anys. Home, les vendes del 2007 arrenquen molt, molt bé, molt positivament, perquè com a mínim partim de la base del 2006.
Actualment Dani Pedrosa és el pilot català o espanyol que més merchandatge ven, superant el rècord que en el seu dia havia marcat l'Àlex Cribiller. Però a banda, Precisport ha triat Pedrosa per llançar una línia de roba amb la marca Daring, separada clarament del que són samarretes i gorres. Aquesta marca tot just està començant a fer-se un forat al mercat. Pedrosa té més d'un rellotge i més de dos com qualsevol de nosaltres, però en públic només el pot lluir d'una marca, Mondia, que per fer-se un forat ha triat Marc Coma i Dani Pedrosa, dos pilots catalans, com el que s'anomena tècnicament testimonials de la marca. Mondia, no cal dir que també troba coincidències entre els valors de l'empresa i els de la persona. David Deizaguirre és el director general.
Si no s'atreveix directament de la meva comunicació, també el Dani pot ajudar-nos a explicar què és Mondia. Portant Mondia al canell, la gent creiem que pot arribar a entendre que, escolta, és sinònim tant el pilot com el rellotge de lluita, de qualitat, de sacrifici, de recerca de l'èxit.
En el cas de Repsol també es tracta de vendre benzines, esclar, però la petroliera, quan vol lligar-se amb la imatge de Pedrosa, busca incrementar el prestigi de marca. Jaume Giró és el director general de Repsol.
La imatge del Dani Pedrosa és una imatge que ajuda amb tot el que en diem els valors intangibles de la marca. Vull dir, al final ajuda i de manera important a que la marca Repsol sigui una marca reconeguda, doncs, per una sèrie de virtuts. I això al final també et fa vendre més productes i més serveis, més benzina o més qualsevol lubricant, etc, etc, no? Per tant, d'acord que no és un valor tangible, vull dir, que en el cas de Repsol no es tracta de vendre una beguda o de vendre ulleres, però sí que es tracta de reforçar la marca i els atributs de la marca Repsol.
Si no es busca tant vendre directament benzina com incrementar la imatge de marca, potser hi ha alguna exigència extra al pilot. Repsol diu que no és necessari exigir-li al de Castellà ser campió del món perquè és la seva prioritat. Per la Caixa, els valors de Pedrosa també estan en línia amb els de l'entitat. Això segons Carles Casanovas, el responsable de publicitat. Hi ha alguns dels patrocinadors de Pedrosa, com Red Bull o Arnet, que arriben al pilot a través de l'esport extrem que practica, no és el cas de la Caixa, que sí, ressalta Carles Casanovas, la joventut de l'esportista.
El Dani Pedrosa com a persona, no? No directament per un lligam amb el tema esportiu, el tema de les motos, no? Molt lligat a la marca de joves, no? El Dani també creiem que és un personatge aspiracional per molts joves, no? A la Caixa estem en combinació, doncs, amb l'obra social i amb uns altres tipus d'aspectes que no són sols de tipus comercial. T'estic parlant sobretot de voler progressar amb uns valors que tenen unes afinitats amb la Caixa, uns valors de buscar això que el Dani ha reflectit moltes vegades, que és que quan ha guanyat un podi ha dit que ho ha guanyat un equip i no que ho ha guanyat ell.
L'empresa catalana d'assegurances Caispa és l'última a afegir-se en aquest carro que busca l'èxit comercial o incrementar-lo. Dani Pedrosa llueix el seu nom des d'aquest cap de setmana i durant aquesta temporada de moment.
Doncs aquest és el reportatge que el Damià ens ha preparat sobre els patrocinadors des de Xerès. Tornem a connectar amb el Damià. Damià, bona tarda de nou.
Bona tarda de nou.
Podem, si et sembla, recollir les impressions dels altres pilots del MotoGP, doncs, que avui, sobretot en el cas del Toni Elias, doncs, força bé, no?
Sí, l'Elias sortia, recordeu, vuitè i s'ha bellugat en cursa entre la novena i aquesta quarta posició final. Ha estat el millor entre els pilots de la seva marca de pneumàtics, el millor pilot Bridgestone, quarta posició per ell. Ha igualat el mateix que va fer aquí l'any passat, que va tenir opció fins a l'últim moment de lluitar pel podi. No ha estat així, però és molt bon resultat, són molt bones notícies amb l'Elias, que ens diu això.
Feia més fred que ahir i els pneumàtics les tres primeres voltes no se m'escalfaven. Ha tardat una mica a agafar la temperatura correcta, però una vegada l'hem aconseguit, hem començat a anar endavant, hem mantingut un ritme constant durant tota la carrera i quan els altres l'han baixat, nosaltres ens hem aprofitat i hem continuat endavant. Al final, el bo és que el meu ritme era molt similar al del Valentino.
Doncs Toni Elias força ben aquest gran premi, que finalment a la quarta posició. Carles Checa, una mica pitjor que Elias, però també déu-n'hi-do el paper que ha fet avui a la cursa de Mia.
Ho ha fet molt bé. Ell sortia des de la tercera posició, era la primera fila, i ràpidament doncs, ja ha començat a notar que la temperatura que avui ha acabat fent no seria la idònia pels pneumàtics i per la posta a punt que ell portava. Ha pogut aguantar, lluitar, s'ha divertit fins i tot, home, ha estat barallant-se amb gent important de la categoria, com és el campió del món Nicky Hayden, el qui al final doncs, ha pogut superar. Bones vibracions, diu el de Sant Fruitós.
Sí, ara feia temps, no?, que no entràvem una mica en lluita l'any passat. Que si bé feia d'espectador, no?, més que competir. I aquest any, doncs bé, m'estic trobant que estem en la lluita, no?, i això doncs, fa canviar bastant el plantejament i la manera d'afrontar i de fer la cursa.
Doncs són les paraules dels tres pilots, el MotoGP, els tres pilots catalans, Dani Pedrosa, Toni Elias i Carles Checa. Damià, parlem ara ja de la categoria dels 250 centímetres cúbics, on Jorge Lorenzo, des de principi, recordem que és actual campió del món, doncs vol manar i de quina manera ho està fent.
Sí, la veritat és que ho ha fet amb autoritat en les últimes voltes, encara que hi ha hagut algun moment durant la cursa, perquè ell sortia des de la pole, en el primer pas per meta s'ha posat tercer, després ha anat unes voltes segona, ha tornat a ser tercer, fins i tot quart de la volta 9 a la 14, i feia la sensació que potser tenia algun problema. L'havien passat Dovizioso, que té una Honda que no és una moto tan potent com la que porta Lorenzo, que és l'Aprilia, hi havia Barberà també pel mig lluitant, i de cop i volta Lorenzo, que ha començat a anar endavant, a la volta 17a s'ha posat el primer, i a partir d'aquell moment a la 19a recupera la primera posició i a la 20a i les últimes 5 voltes les ha fet en la primera posició, deixant una miqueta enrere els dos homes que han acabat lluitant per la segona, que han estat Álvaro Bautista i Andrea Vicioso, i per aquest ordre han entrat a meta. Àlex Debon ha estat el cinquè i Aleix Espargaró doncs ha hagut d'abandonar la volta 16, i en aquest Mundial les coses claríssimes. Lorenzo, dues curses, dues victòries, més clar impossible.
I és una de les curses més vibrants que has vist els últims anys a la categoria dels 250 centímetres cúbics?
Ha estat bonica, perquè moltes vegades una cursa pot ser vibrant, però si els tres protagonistes no tenen res a dir en el panorama del que pugui ser la classificació, doncs aleshores queda una miqueta deslluïda. Ha estat una de les més boniques, perquè lògicament el que ens agrada és veure doncs una foto finish o unes mil·lèsimes que tot just separen una victòria en la línia de meta. Hi ha hagut moments en què s'han estat avançant uns i altres, en què a Lorenzo, per exemple, doncs, hem fet algun avançament tant d'Oviciosa com Bautista en algun moment de la cursa, que fins i tot hauria estat doncs una miqueta perillosa. Ha estat bonica, sí.
Passem dels 250 als 125 centímetres cúbics, on a banda de la victòria avui de Talmaxi hi ha un nom propi a la jornada, que és el del català Pol Espargaró.
Home, claríssimament, perquè sortia setè de Graella i en la primera volta era segon. Després ha baixat a la posició número 4, ha estat barallant-se també moltes voltes en la sisena, en la setena, i després tu un cop de gas i finalment opcions de podi avui. La veritat és que no n'ha tingut, i jo diria que no clares, i té una moto, això sí, clarament inferior a les que, per exemple, doncs han acabat sent el del podi Gábor Talmaxi Lungarés, que ha guanyat segon Lucas Pesek i tercer Lector Fauvel. Pol Espargaró, per exemple, ha superat homes importants i amb més experiència en aquesta categoria, com són Sergio Gadea o el mateix Pablo Nieto o Joan Olivier, que ha estat vuitè després d'una mala sortida, i en el seu estil de sempre doncs ha fet la gran remuntada. Pere Tutusaus, pilot convidat, en aquest cas, és un equip de la Federació Espanyola, el pilot d'Igualada ha fet 16, llàstima, s'ha quedat a una posició de puntuar, i la seva rebata ha tingut la mala sort que ha caigut a la primera volta i ha hagut de dir adeu ràpidament en aquest gran premi. Talmaxi és líder del Mundial perquè, com Valentino Rossi, tot just ha deixat escapar 5 punts, i el Pol Espargaró s'ha situat, portem dues curses, però vaja, està quart de la classificació provisional de 125.
Duem dues curses d'aquesta nova temporada mundial de motociclisme, tu ho acabes de comentar. Ara hi ha 3 setmanes de pausa, per dir-ho d'alguna manera, abans de començar el setmana sí, setmana no, setmana sí, setmana no, en la mundial de motociclisme, oi, Damià?
Sí, és important també destacar que hem passat el primer cim de la temporada, Qatar i Jerez. Per què? Perquè aquí sí que els pilots de MotoGP havien entrenat durant la pretemporada, tenien una certa idea dels pneumàtics que podien usar. A partir d'ara van tots a cegues, i per tant demà hi ha molts pilots que es queden aquí durant un o dos dies per provar pneumàtics nous i noves solucions que els puguin anar bé a Turquia a partir de l'última setmana del mes d'abril. Veurem com van les coses a partir d'aquesta tercera cursa de la temporada, sobretot amb aquesta nova reglamentació de pneumàtics que fa anar alguns de curt.
I el Damià, a banda de fer la feina que ha fet aquest cap de setmana al circuit de Xerès, doncs també ens porta alguns objectes pel Tot Gira Catalunya Ràdio en forma de programes, no, Damià?
Sí, tenim dos programes. Un és el de l'inici de temporada, el programa del Gran Premi de Qatar, signat aquesta tarda mateix pel guanyador d'aquella cursa, Casey Stoner, el pilot australià de Ducati, i l'altre és el programa del Gran Premi d'Espanya, amb una fotografia de portada bastant bonica de Pedrosa, signada pel propi pilot de castellà.
Doncs això és un regal pels oients del Tot Gira de Catalunya Ràdio. Quico, podríem plantejar una pregunta força facileta als nostres oients, no?
Vols dir, però escolta, una cosa, un programa signat per Stoner, el Damià ens ho dirà millor, que ell deu saber el que li ha costat, i un altre signat per Dani Pedrosa, home, tampoc molt difícil, però que no la sàpiga tothom, o sí?
Bé, no sé si la sabrà tothom o no, però la podem fer en forma de... A veure, Damià, quina pregunta podríem fer als oients del Tot Gira Catalunya Ràdio?
Va, quina pregunta podríem fer als oients...
Que tenen un nivell, eh?
Quin número porta, quin número porta Pedrosa al cadenat?
Mira, no està malament.
Doncs quin número porta Dani Pedrosa al cadenat? Ja veig cares així d'expectació a la taula, per saber quin número porta Dani Pedrosa al cadenat. Com ho han de fer els oients del Tot Gira Catalunya Ràdio si volen participant al sorteig que farem d'aquí un parell o tres d'horetes a la tarda, que escoltin el programa, que fins a les 11 hi ha temps.
I tant.
Abans de les 11 però farem aquest sorteig, cap a quarts de 9, les 9 el podríem fer perfectament.
Tenen tres opcions.
En tenen tres. 7033, Cat gira un espai i el missatge 7033, això és des del telèfon mòbil. Costa un euro i 20 cèntims, però què és un euro i 20 cèntims a canvi d'un
programa per Dani Pedrosa o per Estona?
La segona opció és gira@catradio.cat a través del correu electrònic gira@catradio.cat i la tercera és el 93207474 93-201-7474. Quin número porta Dani Pedrosa al cadenat?
Al cadenat, això mateix. Quedi clara la pregunta, eh? Busquem això, que ens digueu quin número porta Dani Pedrosa al seu cadenat de la seva moto.
Doncs ja ho saben els oients del Tot Gira Catalunya Ràdio, o bé a través del mòbil, o bé a través de correu electrònic, o bé a través del telèfon normal. Damià Aguilar, gràcies, bona tarda.
Gràcies a tots, adeu.
Adeu.
gira@catradio.cat és l'adreça a la qual podeu enviar els vostres missatges. També ho podeu fer mitjançant el mòbil, enviant un SMS al 7033 amb la paraula clau CatGira, amb un cost d'un euro amb 20 cèntims més IVA.